Parlem d'Òpera, una coproducció dels Amics de l'Òpera de Sabadell i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
Molt bona nit, estimats amics i amigues oients de Parlem d'Òpera. Esteu tots bé? Espero que sí i que res us impedeixi de sintonitzar Ràdio Sabadell avui i ara. Per tal de passar una bona estona sentint música excel·lent i una xerrameca amena que us prepari per endrapar un bon sopar com a fi de festa. Recordeu, no és bo sopar gaire tard, millor anar a dormir amb tot paït, que si no venen els problemes. I sense més preàmbuls, anem per feina. No esteu d'acord? Doncs vinga, Toni González, del control de so i qui us parla, Jordi Torrents, us donem una cordial benvinguda. Endavant. Avui hem començat amb Wagner. Enhorabona als wagnerians. I encara més enhorabones per la intèrpret que, pel que he pogut llegir per Facebook, és el nou ídol de la tropa admiradora del gran Richard. Una intèrpret jove i de grandíssima qualitat. Us diré que el que hem sentit era l'ària d'Elisabeth del segon acte de Tannhäuser, Dich teure Halle. I la soprano que interpretava aquesta ària era Lise Davidsen, acompanyada per l'Orquestra Filharmonia, dirigida per S.P. Casalonen. La qualitat de la veu ja l'heu pogut copsar en el que heu sentit, oi que sí? Doncs aprofundirem una mica més tot seguit, però això serà després de rebre algú. Sí, estimats amics i amigues oients, s'acaba de fer de dia aquí dins de l'estudi. Doncs acaba d'entrar el sol rutilant en tot el seu esplendor. Tant que m'he hagut de posar les ulleres de sol, tu. El mateix flamenc en persona.
Jo vull que et donguin un Premi Ondas a la millor presentació de col·laborador de ràdio a Catalunya.
Sí, ja peles amb aquest premi, si no, no m'interessa. Avui, CD de Lise Davidsen, CD de cançons de Verdi i un últim cop d'ull al llibre Música Reservata de José Luis Telle. Benvingut de nou, Albert.
Escolta, aquestes presentacions com es generen? Com es germinen? Algun tipus de substància?
No, res, jo em foto allà davant de l'ordinador a fer el guió i dic, ara, què dius aquesta vegada? Perquè, esclar, culpa meva perquè vaig començar i vaig anar superant. I ara, si un dia baixo el llistó, algú m'ho tindrà en compte.
Jo no, tranquil, ja.
Els oients. Doncs, t'he donat la benvinguda de nou perquè últimament no pares de venir.
Bueno, això és cosa teva, tu ets el director i presentador, eh?
Allò, avui l'Aló Flamenc número 15. La niña bonita.
La niña bonita deu ser la Lise Davidsen, eh?
Sí. Home, és una noia així, sí, té uns ulls molt macos.
Sí, sí.
Una mica...
Valquíria. Bueno,
sí, una mica valquíria, exacte.
Sí, sí, però hi ha alguns que són fans de les valquíries, eh? Vull dir, talla gran, sempre endavant.
Exacte. Doncs molt bé, començarem amb aquest CD de Decca que han enregistrat i han acabat de publicar fa poc per lluïment de la Lise Davidsen, que porta música dels dos Richards, Wagner i Strauss.
Sí, a més és el, bueno, va guanyar el 2015 l'Operalia, va debutar a finals d'aquell mateix any al Metropolitan, una soprano nascuda l'any 1987. Què feies tu el 1987?
Jo encara anava amb bolquers.
No, sí, els nassos, els que hi anava amb bolquers quasi bé era jo, eh? Que allà no, entrava a preescolar.
Jo ja portava 7 anys guanyant-me la vida, imagina't tu. Però, escolta'm, perdona'm una cosa.
Digues.
És que m'has aixafat la guitarra perquè jo tenia tot el currículum d'aquí, de l'Alice, i tenia una brometa preparada.
Vinga, va, doncs va. No. Fem veure que no hem dit res.
No, res, que només volia dir que té 32 anys, que està a punt de fer-ne 33, que va néixer en un poble de Noruega que es diu Stokke, el 8 de febrer del 87. Ja et dic, jo portava, encara no feia 7 anys, però portava gairebé 7 anys guanyant-me la vida honradament. Aquesta noia va començar tocant la guitarra i cantant. I el 2010 es va graduar a l'Acadèmia de Música Grieg a Bergen. Després va fer un màster de la Royal Opera Academy de Copenhagen, que és on va desenvolupar la seva veu com a cantant d'òpera. I el 2012-2013, o sigui, fa ben poquet, va fer les seves primeres aparicions amb la Companyia Reial Danesa d'Òpera, no? Bueno, el 2015, efectivament, guanya el concurs Operalia, el de Plácido Domingo. Ara que venia la brometa que deia, Albert, tu creus que el Plácido Domingo va cobrar peatge? O ja s'havia acabat la concessió no. I era gratis. Com està passant?
Ja, és molt bona. Sí. No, però com saps, Plácido Domingo és madrileny, per tant, això dels peatges...
Allà no en cobren, és veritat, allà no en tenen.
És home, el 2015 vols dir? El Plácido és del 41 o del 42?
No, el 2015 ja...
El Plácido...
Els patarrons...
No aixecava barrera el Plácido, em sembla,
el 2015. Li començaven allò i... Sortia allà una mica descontrolats. No, escolta, el debut al Metropolitan, que has dit el 2015, no, el Metropolitan ha debutat ara fa un parell de mesos.
Ah, doncs mira, jo llegint coses així per, bueno, per internet i alguna nota de premsa i tal, posava que era com el mateix 2015, que a mi m'ha sorprès molt, però dic, bueno...
Ha debutat fa un parell de mesos, jo vaig veure en l'Instagram del Met, que el segueixo, i va debutar amb la Dama de Piques.
Fa, sí, això dic, sí.
No, deu fer un parell de mesos, no en fa més.
I aquest 2019 també va debutar a Bayreuth, això és correcte?
Ha de debutar a Bayreuth? Va debutar a Bayreuth.
Em sembla que va debutar amb el Tannhäuser. És que com que no saps sé. Que jo no sóc molt fan d'aquests divismes i això, no. Bàsicament pot la informació...
A veure, jo aquesta noia, Lise Davidsen, jo l'he vist, no l'he sentit mai, evidentment... però sí que he vist comentaris al Facebook de gent de wagnerians acèrrims que parlen d'ella com la quinta essència nova.
Va actuar a Vilabertran, em sembla que va ser el 2018, que va causar furor.
Caramba, i... a la Xubertiada.
Sí, a la Xubertiada. Ara no em facis dir el repertori, perquè recordo haver llegit alguna crítica i bé, és, també, segons alguna nota de premsa que he llegit, és la primera soprano escandinava que signa amb Decca des de la Nilsson. Que això ja estem a un nivell de periodisme musical una mica del rotllo dels esports, no? Sí. Que el Barça va jugar l'any 73, dius, hòstia, tu... Sí. Una mica complicat.
És una mica...
Bé, en tot cas és una troballa vocal del que seria una veu dramàtica, clarament sí. Una veu d'aquestes característiques, per tant bastant difícil de trobar, com hem sentit i com comprovarem amb les audicions que encara ens falten d'aquest CD, domini de l'extensió, un centre mòrbid, una veu d'allò que en diuen els de la vella escola de la crítica, de muchos quilates. Oh. Sí, aquestes expressions fan una mica de gràcia, però ja ens entenem, sí. Són aquests argots de la crítica i del periodisme sí. musical, una veu cabalosa, evidentment densa, sí. els aguts a mi m'han recordat una mica els de la Nilsson, però menys penetrants. La Nilsson tenia Nilsson... un punt estrident.
Sí, que la Nilsson era com, i algú va definir els seus aguts, i jo estic d'acord, que eren com un ganivet que talla els aguts de la Nilsson. Nya! Sí. La Nilsson potser tenia una veu una mica més metàl·lica, aquesta sí, té una veu sí. més mòrbida.
Sí, exacte, més, sí, amb un cos més, un punt més de turgència, no? Per dir-ho així, però canta amb capacitat de matís, en la dicció, el color i el fraseig, calidesa expressiva, fixa també els apianaments, jocs de messa di voce, també molt, molt fiato, i un petit recurs estilístic que jo, com altra gent que he llegit, doncs sí, certament n'acaba abusant i que comentarem en tot cas després.
Després de sentir més música, no? Ràpidament, el 2017 va debutar Glyndebourne amb l'Ariadne auf Naxos i també cantat a l'Òpera de Zúrich, a la Viena, a Múnich, a Covent Garden i al Colón. Vull dir que déu-n'hi-do-ret els teatres, amb una carrera tan curta com la que està portant. A veure, com a noruega que és, es parla que és la... l'hereva de la Kirsten Flagstedt, també, és també. La seva compatriota, la té sueca. No sé si es feia la sueca. Bueno, ara sentirem a la Lise Davidsen de nou i serà amb un lead de Richard Strauss, que és el segon dels quatre líders Opus 27. No sabré pronunciar bé això. Cecilie o Cecilie.
Sí, Cecilia pels
Cecilia amics.
Cecilia
pels amics. A l'Orquestra Filharmonia amb S.P. Salonen a la batuta.
Thank you.
Doncs va, a veure aquest recurs estilístic doncs del mira, qual abusa.
Sí, com que quan vaig escoltar el CD no estava a casa, no vaig poder consultar una cosa. És un tipus d'atac, que això el famós llibre El Reverter ho indica, o amb el tractat del Manuel García, que són dos manuals que tots els cantants haurien almenys de conèixer, i la gent del Mundillo també, perquè són els tecnicismes i és coneixement en propietat, però és un atac que busca sempre ser net i ho fa a partir d'un piano, atacant en piano la nota i aleshores fixant-la i fent-la créixer. En determinats moments queda molt bé. Això amb el Dichtoire Hall s'ha pogut escoltar bé, i en algun passatge d'aquestes cançons de Strauss també, no? Aleshores fa aquesta nota com en piano i a partir d'allà la fa créixer fixant-la i queda un atac molt net. Això en determinades frases queda molt bé, sobretot si és una frase llarga, solemne, més spianato, però clar, fent-ho reiteradament, si hi ha algun ascens a l'agut o algun canvi de color o algun perill, entre cometes, del disseny musical o de l'atac, que dius, mira, aquí potser hauria de col·locar la veu així, sempre recorre això i clar, es fa una mica monòton i pesat estilísticament. Però bé, en general canta molt bé, domini del passatge també, i canta amb una aparent comoditat, sí, que sembla, dona una certa sensació d'estatisme al disc, suposo que en directe no, però és com si ella estigués, es percep molt que això deu ser d'estudi, que posa molt la veu amb tot el que vulguis, però hi ha com un estatisme darrere, però vaja, bueno, un gran disc, per veure, això no li traurem el més mínim mèrit.
Només canta dues àries d'òpera, totes dues del Tannhäuser, el que més són cançons de Richard Strauss, vull dir que estatisme, de certa manera, hi és. Heu sentit, quina subtilitat d'anàlisi que es fem en aquest programa.
De poc tant, home, per favor.
Jo no
perquè no em dones més temps, sinó no que ho faríem. Compararíem versions, faríem com el Reverter, l'ataque, l'ascenso,
no,
i
sí,
tot allò, el lave molt.
Al final hauré de marxar jo i venir un cop al mes.
No, deixa, a mi aquestes feines no. Jo sóc un etern segundón, estic molt bé jo de vicepresident.
Mira-lo ell. Bueno, sentim-la una tercera vegada, que serà l'última, que és una peça que jo personalment adoro molt, que és el Beim Schlafengehen, que és la tercera de les quatre últimes cançons de Richard Strauss. La tercera. Mm-hmm. Aquí, bueno, ja...
Un gran acompanyament orquestral de l'SP Salonen, refinament, sí, sí. Transparència, l'afluència de la música, i aquí es percep molt bé.
I sobretot en aquesta cançó, el que a mi m'agrada molt d'aquesta cançó és aquest obligato de violí, que
exacte,
exposa el tema, que llavors la soprano en repeteix. Una veu excel·lent, una soprano que caldrà que l'anem seguint, si no, perquè si no passa res que ho impedeixi farà una gran carrera, penso jo. Vinga, sentim-la. Precisament aquestes quatre últimes cançons, que les van estrenar l'any 1950, si no vaig errat, les va estrenar la seva compatriota, Kirsten Flagstad.
Amb el Wilhelm Furtwängler, un enregistrament que la gent pot trobar al YouTube, i a més està en CD al segell Testament.
I have it.
Perquè, no em dubtava.
Perquè de les quatre últimes cançons, un dia d'aquests faré el recompte, però puc tenir unes 50 versions diferents.
Déu-n'hi-do, eh?
Ah, sí, ja dic que m'agrada molt. Bueno, vols dir alguna cosa més de la mossa aquesta?
No, en general, en principi, aquesta noia sembla que té el cap bastant amoplat. Esperem que no la cremin fent turandots aquí, fent Wagners per allà. Bueno, ja sabem que el mercat operístic doncs és molt caníbal i bé, hi ha hagut grans figures que també despuntaven i que després han caigut en la mediocritat, s'han espatllat.
Sí, sí, totalment, és veritat.
Parlem d'òpera. Un programa per escoltar i aprendre a escoltar.
I ara, sempre dins del cant, canviarem de terça, d'autor, d'intèrpret, d'estil... Bé, escoltem una primera peça i llavors en parlem. Com us he dit al començar, el segon CD era de cançons de Verdi, una vessant poc coneguda, o molt desconeguda, vaja, del gran mestre de l'òpera italiana del segle XIX. Aquesta concretament es deia La Seduzione, amb text de Luigi Balestra. La cançó, que és un dramón, per cert, vull dir, no us la llegeixo tot aquí, però és tremenda.
Mira, tracta d'una noia jove seduïda, abandonada, ara, i que mor durant el part, i que encara, a més, acaba demanant perdó per l'home que la va deixar.
Per l'home, sí. Bueno, coses que passen, no? Jo no qualificaré, perquè no sóc ningú per jutjar, jo. Doncs, a més, aquesta cançó deia que dona nom al CD complet, que es titula La Seduzione, Verdi Songs, que és una nova edició de IBS Classical, aquesta discogràfica que tan generosament ens envia tots els CDs que edita, i n'editen molts.
I dels quals nosaltres també generosament en parlem.
En parlem dels que són de veu, perquè n'hi ha molts que no ho són. La soprano, en concret, era Carmen Solís, i el pianista Rubén Fernández de Aguirre, espanyols, tots dos, novetat recentíssima, enregistrat a l'Auditori Manuel de Falla de Granada aquest mateix any del 2019. Què pots dir?
Doncs mira, música domèstica, música de saló, sí que no forma part habitual del repertori, malgrat que en enregistraments n'hi ha alguns, i alguns grans cantants les han interpretat, i per tant l'oient pot fer comparatives. És una música que no es pensin que és una cosa menor, sinó tot el contrari, són força inspirades. A més, hi ha aquesta dramatúrgia, aquest caire operístic en moltes d'elles. Aquestes que hem escoltat, per exemple, La Seduzione de l'any 1839, doncs es basa, ho hauran escoltat fàcilment, en tres parts: una melodia senzilla, secció A, després contrastada, una part més suplicant, on treballa molt l'espianato, aquí Verdi demana això, i després una reexposició, diguem, de la música de la secció A, per tant A, B, A. Per tant, té una forma estructural molt típica d'aquest tipus de cançons i d'algunes àries de Verdi. I un CD, doncs, que té algunes qualitats que en tot cas podem comentar a nivell de cant, després de sentir un altre fragment, si et sembla, o et desmunto el guió?
No.
Això els oients no ho saben. Tu et fas uns guions molt preparats, molt elaborats, molt metòdics, amb molt de rigor, i arribo jo amb quatre paperots escrits amb les tonteries que he de dir.
D'això es tracta, perquè aquí, quan jo faig la prova tot sol, sí que jo porto un guió i el llegeixo, que és com és el que vull que es digui. Però aquí, jo em porto unes coses preparades, però com que és una conversa, en definitiva, el programa...
Doncs... Arribo jo i el caos flamaric.
Sí.
Anarquia total.
No, ja està, ja m'agrada. Passa que és com allò que dius, tu sempre els arguments. Vale, jo avui que havia preparat una mica d'allò de la Lisa David, me la vas i me la pisses. Oye.
Ha estat una petita digressió.
Molt bé. Vinga, sentim una altra cançó de Verdi, que aquesta és una que es diu Il Tramonto. El tramonto és el capvespre, quan la posta de sol. Té lletra d'Andrea Maffei, és una cosa molt més específica que l'anterior.
És una reflexió sobre la mort, vull dir, també Déu-n'hi-do.
Però així, serenament. No trobem una pobra desgraciada, la fan desgraciada per sempre més a causa d'haver estat seduïda per una nova persona.
I abandonada.
Vinga, Il Tramonto.
Thank you.
Mira, et diré una cosa. A mi aquesta soprano no m'acaba de fer el pes.
Bueno, a veure, és, tímbricament sí que és cert que no és, no, sobretot el registre agut no és prou rodó.
Quan puja l'agut, unes estridències que
sí.
Molesten.
Ni tampoc té la flexibilitat per fer, per exemple, no la posarem avui, però a l'Estornello, que és una de les cançons més conegudes d'aquest plec i d'aquest corpus de Verdi, es nota molt aquest punt de falta de flexibilitat, no? I aquest desigualtat entre registres que pot tenir i que a més també cala una miqueta. Dit això, també hem de valorar coses positives, eh? Que és una... En totes les peces doncs, busca una certa delicadesa, una musicalitat, treballa l'expressivitat, dona aquest caràcter operístic que hi és present en les peces, no és només una mera... Són cançons de saló, sinó que hi ha darrere aquell pathos verdià, i de fet en algunes d'elles es percep com hi ha coses que això, si te'n recordes amb el disc aquell de cançons de Puccini ho vam veure, com hi ha algunes coses que s'hi assagen, per exemple la Seduzione, hi ha ecos de la Traviata, en una altra, la primera del CD que no, ara me'n recordo com es diu, també hi ha parafraseja
Pietoso o Addolorata,
doncs allà també parafraseja el que és el duo de la Traviata, el famós Amami Alfredo, Alfredo està Freno no
Alfredo.
No, però sí, bueno, és igual, deixem-ho. Per allà també surt el a més amb el salt intervàlic que hi ha quan canta la Mami Alfredo, i per tant són cançons que bé, també s'hi assagen coses, com passava, com passa amb els grans compositors, que a vegades has de mirar les obres menors per veure les coses que treballen.
Aquesta soprano, bueno, de fet, canta sarsuela i canta òpera també, té una carrera a nivell nacional i algunes coses internacionals.
Sí.
Carmen Solís, que és natural de Badajoz, Extremiña. Sentim una última peça, et sembla?
Em sembla.
Aquesta es diu Il Mistero, i la lletra és del gran llibretista d'òpera, Felice Romani, que coneixem tant de tantes òperes.
Sobretot aquesta és una... de Bellini.
De Bellini, sobretot. És una cançoneta d'amor contrariat, aquí. Bueno, ai, jo t'estimo, no m'estimes, bim, pam.
Coses de romàntics.
Coses romàntiques. Il Mistero.
Oh,
Digues. Bueno, i per acabar només el CD, doncs dic que, com sempre, els amics d'IBC Clàssica l'editen amb Digipack, sí, molt ben editat, que hi ha els cantables en italià, tot i que en aquesta ocasió el text, diguem, les notes de carpeta no aporten res, ni de les peces, ni de la interpretació, ni del motiu de l'enregistrament. És a dir, és un fruit d'un recital, és un projecte personal, perquè aquestes obres, en fi, és un text que no, molt insubstancial i que no diu res, i la gent que no conegui aquestes peces i que no tingui cap guia, per exemple, del Fernando Fraga, aquella guia Scherzo que ell va fer, doncs que el capítol de les cançons està força bé, o el Julian Budden, que em sembla també l'hem citat alguna vegada, sí. Doncs clar, qui no conegui aquests dos llibres i vulgui conèixer aquestes cançons, doncs no tindrà cap informació, ni dates de composició, ni cap estructura, ni de què van, ni res de res. En aquest sentit és una llàstima.
Hauríem de dir als IBC Clàssica que t'agafessin a tu per fer-les. Collons.
Sí, no, ja els hi he suggerit alguna vegada.
Ja els hi he suggerit.
Va, que aquestes coses no es poden explicar per antena.
Coco, sí. Bueno.
Parlem d'Òpera, una coproducció dels Amics de l'Òpera de Sabadell i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
Vale, doncs avui acabarem de parlar del llibre del José Luis Téllez, que li hem tret suc. No hem fet com el Wagner i el cine, que en vam fer cinc.
Sí. No, aquí hem tres ja hem fet. Els
perquè
més dedicats a la veu i a l'òpera.
Sí, els dedicats a l'òpera més específicament. El primer va ser el de Rossini, el segon es deia de Verdi a Wagner.
Sobre Verdi i Wagner.
I aquest últim bloc es diu Operismos.
Que és un dels diversos blocs que hi ha en aquest llibre, que ho sàpiga la gent.
Sí, com ja hem dit les altres vegades, això és una recopilació d'articles que ha fet aquest senyor Téllez.
La majoria publicats durant molts anys a la revista Scherzo. I bé, de fet són pràcticament iguals, eh? Vull dir, potser canvia alguna parauleta en algun, però imagina't la validesa del personatge, no? Estil erudit, molt exigent, sí, molt il·lustratiu per això, gran redacció amb aquestes frases llargues, plenes d'idees, amb profunditat, construint sintagmes nodrits en un pensament extens i anarc, vull dir, d'aquelles coses que...
Jo el trobo una mica feixuc.
Sí,
torno,
ho és.
Torno a dir-ho. No és perquè ho llegeixi un...
No, no és per aficionats, no.
Perquè es comença a introduir amb l'òpera i tot això.
No, en absolut.
L'home és mica...
Bueno, és un savi, és d'aquests savis, amb gran agudesa perceptiva i analítica. Sí, no és un llibre d'iniciació, ni molt menys.
No, hi ha d'anar, els que estan de sortir.
No, i a més, amb aquest conjunt d'articlets, en concret, dels operismos, doncs hi trobem coses sobre història de la música, anàlisi musical, sociologia de la música i estètica de la música.
I òpera i cine, també.
Ja m'has xafat l'altra intervenció.
És que
però sí, hi ha diversos temes.
No
me la volies tornar a de l'inici. Sí, hi ha sobre òpera i cinema, sí, òpera i psicoanàlisi, que ho enfoca des del realisme i la dramatúrgia, i hi ha també un capítol sobre el concepte de belcantisme, com s'ha definit en manuals i en enciclopèdies des del segle XIX, i acaba plantejant aquest mateix capítol si la sarsuela, particularment la del segle XIX, és a dir, la dels anys 60-70, però també, però no exclusivament, més ben dit, també són bel canto. I aleshores la idea que hi ha darrere em sembla molt suggerent.
Òpera i psicoanàlisi, aquest article devia escriure a Buenos Aires o així. Un viatge,
no ho sé.
Escolta, Operismos és un blog que conté 18 articles, variopintos, com has esmentat, i va de les pàgines 231 a 292 d'aquest llibre. Sentim una mica de música?
Sentim-la.
Vinga. Yeah. S'ho estan passant bé aquí, eh? Doncs estan a punt de deixar de passar-s'ho bé. És més, els hi tallaran la gresca en sec. Era el breu cor d'immenso júbilo que just precedeix l'àrea de la bogeria de l'acte tercer de Lucia di Lammermoor de Donizetti, era el cor Ambrosian Singers i la London Symphony Orchestra dirigits per Richard Boninch. He triat música d'aquesta òpera per il·lustrar musicalment aquests operismos, podia triar de moltes més, però donat que el cinquè dels capítols o articles d'aquest bloc es titula precisament Lucia, Violeta, Isolde. La Violeta no en parlem perquè ja el mes que ve ja en parlem una mica, que el farem la Traviata Sabadell. L'Isolde ja n'hem parlat, és més densa i la música és més llarga, no? I precisament d'aquí unes setmanes vaig veure la, novament l'Isolde a Frankfurt aquest any, amb els fanàtics amics meus wagnerians. Bueno,
sí, aquest capítol és interessant perquè agafa tres heroïnes sorgides del, diguem, del que seria el paradigma burgès, no? D'aquest amor absolut que no és possible. Tots tres casos són un amor absolut impossible, típic del romanticisme, on la dona és com una espècie d'objecte perdut, no? I d'alguna manera, a part de les pinzellades estrictament musicals que hi aporta, que són algunes d'elles, a veure, totes són interessants, però per ara explicar al públic seria llarg, Lucia la presenta com una alienació i aleshores també acaba dient una cosa significativa, no? Com el vel nupcial ensangonat és la prova de la seva virginitat, que és
que això, aquest ja ha fet paral·lelismes amb els gitanos, amb una boda gitana, no? Allò que surten amb el gran blanc.
Sí, bueno, però la sang és d'una altra, eh? No és la pròpia. Tant, potser aquí guanyem,
això,
o no,
això és verge o no, s'ho inventa ell, perquè si la sang és d'una altra...
Bueno, sí, sí, podria no ser-ho, és veritat. Claro. Li queda molt bé el text, però realment...
Sí, però...
De Violeta l'exposa com la renúncia a l'amor, la figura, sí. I a més assenyala que tant el motiu o el passatge de la renúncia és tant tonalitat de do menor i després quan apareix la malaltia també, no? I per tant, d'alguna manera Verdi amb aquest do menor que juga amb mostrar-nos com Violeta mor de desamor. Sí, bueno, i això li serveix també per lligar amb Isolde, que l'enfoca des de la fidelitat infidelitat i com a l'acord de Tristany, doncs ja sabem, això preludia el drama. Explicat de manera sintètica així, potser el públic no acaba de copsar l'interès del capítol, però jo crec que està ben estructurat i el que sobretot denota és una capacitat perceptiva i d'idees darrere que es poden polir, però...
Que té idees, ja ho veig.
Sí, home, sí, i en sap molt, el Téllez.
Que idees pròpies, vull dir, clar, perquè et dic això de... que la sang vol dir que la Lucia és verge, jo no ho dubto que ho sigui, en aquella època aquesta noia no podia arribar al d'allò sense ser-ho, però vaja, no.
Presuntamente.
I la Violeta que mora de desamor, bueno,
sí.
Amb una mica d'ajuda del bacilo de Koch.
Bueno, exacte. Baixen les defenses perquè està trista.
Sí, clar.
Això pot ser, escolta, una malaltia psicosomàtica,
no,
eh?
No, ella ja està malalta abans de conèixer l'Alfredo. L'únic que això la remata més aviat. Això sí. Però bueno, va. Donem-li el benefici del dubte al Téllez, que és un savi. Bueno, escolta, tancarem aquest bloc informatiu i convidarem per sempre aquest llibre, per sempre, vol dir que no en tornarem a parlar aquí, però us el podeu comprar, Editorial Forco, el llibre està molt bé.
Sí, ben editat, a més l'enquadernació...
És un llibre per llegir allò alguna tarda...
Sí, anar llegint capitulets.
Uns quants articles, perquè...
Sí, no, seguits no.
No, perquè podries acabar...
Saturat.
Doncs bueno, sentirem un altre fragment de l'obra mestra de Gaetano Donizetti, que serà la cabaleta a la part final de la tremenda ària de la bogeria de Lucia, la protagonista. És Spargi d'Amaro Pianto i en la veu de Dita Gruberova.
Spargi d'Amaro Pianto.
Bueno, abans d'acabar, encara crec que tenim uns 4 o 5 minuts, deixa'm dir que ens ha escrit la senyora Joana Sala.
Que l'enviem, li desitgem bon any.
De fet, ho va fer el novembre, la senyora, i jo l'altre dia vaig dir que no m'ha escrit aquesta senyora, que cada any me'n felicita el Nadal, i si resulta que... Però bueno, li felicitem l'any, evidentment, i esperem que el Nadal li hagi anat bé.
La carta venia amb la Renfe o com anava això?
Sí, papà ben entrena. No, no sé jo. Bueno, comença dient-me que el programa número 383, que segur que el repetirà. 383 va ser un d'aquests que vaig fer de compositors menors del Bel Canto. Vaig fer 3, que bueno, és música que no coneixem. I bueno, doncs li ha agradat. Diu, escolto els seus programes com sempre, tan ben treballats i documentats.
Però és veritat.
Està bé, no?
I a la prova dels guions ens rematem.
Exacte. També em diu que la Cenerento la s'ho va passar d'allò més bé. L'escenografia va ser molt divertida. I diu que sempre acostuma a estar molt encertada i les veus li van agradar totes. Tot i que el cant de Rossini no és el que més m'agrada. Diu, ara, els concertants em tornen boja de saltar-me les llàgrimes, els concertants de Rossini.
Sí,
i aquí la Cenerento en té uns quants...
Sí, sí, començant pel sectet, al final de l'acte primer.
Llavors diu que, bueno, que saltar-se allà igual que la mort d'Isolda i altres fragments varis. Bueno, sí.
Ara em ve al cap la imatge aquella de la suposada trobada entre Rossini i Wagner, em sembla que és a París. I
es van trobar?
Sí, hi ha un llibre de l'Edmund Michaud on retrata, on reescriu, diguem, aquesta suposada entrevista i trobada. I també una altra anècdota que Rossini, dient com sonava la música de Wagner, es va seure damunt les tecles del piano. En fi, un salt de Rossini a Wagner.
Davant de Wagner, per això? Quan ja havia marxat la música?
Davant de Wagner no era.
Bueno, molt bé, doncs com sempre, senyora Joana, li agraïm les seves cartes, que ens encoratgen molt, ens agrada molt de rebre'ls. Ja dic que jo vaig haver de demanar, dic que raro que no hagi arribat. Doncs sí, també hem tingut carta i bé, esperem que continuï escoltant o sentint el nostre programa i que li vagi complaent. Aquí, nosaltres, aquí el Flamenc fa esforços cada vegada.
Encara que no ho sembli.
Encara que no ho sembli. I jo també,
Però sí, no, tu
que
sí,
jo
tu sí.
Em pren molt de temps a casa i els caps de setmana...
Per això et dic que els arguments per tu i la direcció del programa per tu.
Quin morro.
Bueno, haurem de rentabilitzar aquests guions,
Sí, a veure, sí, el millor postor. Molt bé, doncs aquí, fins aquí ha arribat l'Alo Flamenc 15, i t'esperem el 16, el mes de febrer.
El mes de febrer, doncs, portarem un llibre i un parell d'enregistraments.
Exacte, que ja tenia passat algun.
Exacte, ja hi estem treballant.
Molt bé, doncs gràcies per venir i fins aviat. I a vosaltres, doncs, molt, molt més aviat. D'aquí a 7 dies us espero amb un nou programa, no falleu. Adéu-siau i fins dijous que ve.
Contacta amb nosaltres a opera@radiosabadell.fm.